més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. Dia 25 d'octubre, després de la bomba d'ahir a la nit, toca saber una mica més de tot plegat. El pla CES28 va sonar en el moment en el que va ser explicat com un fet llunyà, rocambolesc, gairebé quimèric. Recordem aquella idea d'Esteve Calzada de fer un projecte a 5 anys vista des del passat estiu per poder pujar al Sabadell, va dir, fins i tot a l'elit. Potser ara, amb les primeres passes que s'han fet públiques, que han transcendit, veient els primers fets consumats que són a prop de produir-se, encara no confirmats, cobra una mica més de forma i, com tot, a un li venen ganes de fer una reflexió, allò de no parlar abans d'hora per si de cas. La idea estava exposada des del principi, un pla per sortir del pas a curt termini, amb un equip amb pressupost de mínims i gent de proximitat, i un altre pla, més a mitjà termini, treballant-lo en paral·lel a una roda del futbol que mai s'atura i que tenia la intenció de completar la recerca d'inversors que ja estava en marxa i de tenir objectius bastant més ambiciosos a uns anys vista. En el món del curt termini en el qual ens movem, en el món del futbol, va semblar que era fer volar coloms. Ahir a la nit els companys de l'esport publicaven una informació que ha pogut contrastar i confirmar a Ràdio Sabadell sobre la presència dels Pozzo com a pont per l'arribada d'un inversor nord-americà de forma gairebé imminent al centre d'esports. Es parlava del mes de novembre. Insisteixo en la idea. Abans de valorar, potser toca tenir una mica de paciència i tenir les cartes sobre la taula, i després ja parlarem, en tot cas, i no pas abans, parlant per parlar. I això és el que farem avui, informar de com es troba aquesta operació, de la qual el mateix Esteve Calzada n'ha parlat de manera una mica indirecta en un comunicat, passant de puntetes, com no pot ser d'una altra manera, tractant-se d'una negociació, com tantes altres hi hauran hagut, privada, i amb els diversos inversors interessats des de l'estiu en formar part del centre d'esports. Ara mateix, tot està pendent dels resultats d'una auditoria abans de poder posar fil a l'agulla aquest acord que està, podríem dir, ben encaminat. Però la vida segueix. L'equip s'ha entrenat a Sant Oleguer. El cicle que acabarà diumenge al migdia a la Nucía ja ha començat. Tindrem futbol amb l'estat dels lesionats, amb Jaume Pinyol i amb el Sergi Garcés des de la nova Creu Alta, però també despatxos. I aquest cognom de sobres conegut, els Pozzo, que fa tant de temps que sobrevolen el món del futbol, no només a Itàlia, amb l'Udinese, l'equip de la ciutat d'on són, tampoc a Anglaterra, amb el Watford, sinó també aquí, a la Lliga Espanyola, amb clubs com el Granada, el Cádiz o el Valladolid.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Per tant, com veieu, el tema ben carregadet. El Toni González, a les vies de so, quan vulguis, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Avui és dia de Champions de futbol masculí, cinquena jornada de la fase de grups. A 6:45 a la primera tongada juga el Sevilla, el Pizjuán contra el Copenhagen. A les 9, a Alemanya, Leipzig-Madrid. Demà el Barcelona pot quedar eliminat matemàticament si l'Inter guanya el Pilsen en la primera tongada de partits, o si, en cas de no fer-ho, l'equip de Xavi després tampoc ho fa davant del Bayern. Tenim, per ser ja, convocatòria del Terrassenc amb Pablo Torre i Arnau Tenas del filial formant-hi part. Unai Emery és nou entrenador de l'Aston Villa, el tècnic d'Irun agafa les regnes prenent-li el relleu de Steven Gerrard i tornant així a la Premier League després que l'equip de Birmingham pagués la clàusula al Villarreal. Tot apunta que el seu relleu a la banqueta grogueta serà Quique Setién. Veurem si arriba o no pel duel de demà passat a la Conference contra el Hapoel Beersheba o fins i tot si l'exarlequinat Miguel Álvarez, tècnic del filial, dirigeix un partit europeu de forma interina. I a segona divisió, un vell roquer, Juan Antonio Anquela, torna a les banquetes, agafant el relleu de Baraja a l'Ibiza. L'equip blau-cel és tercer per la cua, amb 11 punts en 12 jornades. I aquí què?
Què es comenta a la recepció?
Notícia d'última hora, Jaume Pinyol confirmat, jugador renovat al Centre d'Esports Sabadell. De seguida estem amb ell a la nova Creu Alta, però ja s'ha fet oficial aquesta renovació. També, evidentment, no pot ser d'una altra manera, aquest assumpte dels Pozzo, de l'inversor nord-americà i del pla CES 28. I a més de tot això, primera i segona catalana a la pista coberta, l'Oar Gràcia o Futbol Sala.
L'actualitat de la primera ref.
Dia de descans avui per molts equips de la categoria, la U de Logroñés, el líder Castellón, la Morevieta, el Murcia, el Calahorra o la Nucía, el proper rival que té dos dies lliures ahir i avui, abans de posar-s'hi de nou demà. Per d'altres, com el Nàstic, el Numancia, l'últim rival, l'Intercity o el propi Sabadell, avui és dia de tornada a la feina. Dioni Villalba, l'home gol de l'Atlètic Balears, considera la seva diana contra l'Eldense el millor gol que ha fet en l'any i mig que du a Palma. I acabem amb una dada que destaca el seu perfil de Twitter, el Cornellà. En els últims 6 partits, 6 gols a favor de l'equip de Gonzalo Riutort, només un en contra, i a més, va ser de penal.
Han parlat, en les últimes hores,
Unai Emery acomiadant-se del Villarreal.
Agradecer al Villarreal Club de Fútbol, agradecer a José Manuel Llaneza, lo tenemos en nuestra memoria, agradecer a todos los empleados que he convivido con ellos aquí, agradecer a todos los técnicos, los que vienen conmigo, que son también desde el lado profesional, pues son una parte de mí, a los que se quedan, que son profesionales que yo incorporé aquí y que les he cogido un cariño y un respeto profesional grandísimo, y agradecer a todo Villarreal.
La notícia curiosa.
La resurrecció que va inspirar Sant Mamés. Llegim l'article El País. Després de patir una paràlisi amb conseqüències al cervell l'any 2018, sense saber si podria tornar a caminar, Míriam Martínez va aferrar-se a una esperança, trepitjar la gespa de l'estadi que veia des de la finestra de l'hospital a la qual la van ingressar. Un somni que va complir 3 anys després, fent-ho amb una medalla paralímpica de Tòquio penjada del coll, motiu pel qual l'ha homenatjat l'Athletic Club.
De quin partit no estarem pendents?
Un que arrenca a les 3 de la tarda a Paris Saint-Germain, Maccabi Haifa, sub-19, partit de la Youth League.
I a les xarxes socials.
Ni que sigui per anar obrint boca, el comunicat d'Esteve Calzada, l'única reacció que hi ha hagut i que n'hi haurà en les pròximes hores per part del Centre d'Esports a les informacions sobre aquesta operació amb els Pozzo i un inversor dels Estats Units. De seguida, insisteixo, i aprofundim, però així d'entrada, vincula tot això amb el pla CES 28, confirma que n'han estat parlant amb un bon grapat d'inversors interessats i que no està res tancat encara, amb la qual cosa no tornarà a referir-s'hi fins que no hi hagi novetats.
De dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va! Avui, dia dels que s'acumulen els temes sobre la taula, notícia de fa res pocs segons, Jaume Pinyol renovat amb el Centre d'Esports fins l'any 2024. El tenim a l'Hotel Suís en directe, aquí amb el Sergi Garcés, concretament a la nova Creu Alta. Al Sergi també se li acumulen els temes. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Estàs amb Jaume Pinyol ja?
Amb Jaume Pinyol, sí.
Doncs, si vols, deixem aparcat el tema dels Pozzo i tot el que m'has d'explicar del CES 28 per d'aquí a res, a uns minutets. Aprofitem que tenim a Jaume Pinyol i que s'acaba de confirmar ara mateix aquesta renovació per parlar amb ell i després comentem l'altra qüestió, et sembla?
Sí, home, i a més perquè és la bona notícia del dia. No dic que altres siguin dolentes, però aquesta segur que és bona notícia. Et diria que si no fos perquè somriu sempre, està especialment feliç, però quan el veus, quan et creus amb ell, com ja va amb el somriure posat de sèrie, tampoc t'ho sé bé dir del tot cert, encara que avui és un bon dia, evidentment. Jaume, bona tarda.
Bona tarda.
Felicitats.
Gràcies, gràcies.
Deia que el somriure això va de sèrie, però m'imagino que especialment content.
Sí, sí, molt content i sobretot agraït a la gent del club, al Jaume, al Bruno i a la gent del cos tècnic i als companys.
Has vingut acompanyat per la mare, el representant en aquest cas a aquesta signatura, que ja feia setmanes que s'anava parlant, que no, Marc Vargas i Jaume Pinyol renovaran. Clar, de sobte signa només Marc Vargas i era, bé, què passa amb Jaume Pinyol? Simplement hem de dir que era un tema de logística, de calendari, perquè tot pogués quadrar, però que no hi havia cap problema.
Sí, sí, bueno, va ser, com tu has dit, de calendari, de tema de quadrar horaris, i bueno, la principal intenció era seguir aquí i així ha sigut.
i aquesta satisfacció, com diem, perquè es confirma un jugador que algú dirà, home, no és ben bé Obrador, perquè ja va venir directament al futbol amateur, entre cometes o sense cometes, però sí que algú que ha tastat Olímpia, que dona aquesta oportunitat de tastar primer equip i que ha vingut per consolidar-se. M'imagino que aquesta confirmació no deixa de ser una ratificació també de la confiança mútua de club i jugador.
Sí, bueno, quan vaig signar aquí amb el Jaume m'ho va dir que aquesta era la intenció de formar gent de baix, de tenir intenció de promocionar els jugadors i bueno, aquest any he tingut l'oportunitat jo i seguirem treballant.
Parlàvem a vegades amb el míster, a part del Jaume Milà en aquest cas també el Gerard Escoda, etc., d'aquest projecte de gent jove, una mica, no ho negarem, segurament molt marcat per les necessitats que té el club, per la realitat que té el club, però dintre d'això deien, no, però ara s'ha de ratificar en fets, no només dir que apostem per la gent jove, s'està veient, Jaume, ho diem, aquesta confirmació, David Estals, el Jaume mateix, el Jaume Pinyol, el Sergi Altimira, i fins i tot gent que ha vingut de fora amb aquest perfil de gent jove, aquesta confirmació de no només era un tema de discurs, sinó també de confirmació de paraules i de fets.
Sí, sí. Bueno, no sé si qüestió econòmica o no, el tema de necessitats, però precisament la primera setmana d'entrenaments el míster va venir al vestuari del filial i ens va dir que ell confiava molt en els joves, que en els altres jocs que havia estat ja ho havia fet i crec que ho ha demostrat amb els fets i seguir.
Quina llàstima aquella primera jornada, perquè venia la primera gran sorpresa agradable d'entrada. Va durar mitja hora, tot just una mica més d'aquest temps de poder ser al camp, de que aquesta lesió en jugués una mala passada. Recuperat al 100%, ja t'hem vist un altre cop en acció. M'imagino que esperant ara ja allò, que torni l'oportunitat i poder confirmar aquesta oportunitat també a correspondre-la amb futbol.
Sí, sí, va ser una sorpresa per tots. Però bueno, estava en un bon nivell en aquell moment i espero i seguiré treballant per tornar en aquell nivell i sí, a veure si treballant i puc tenir un altre cop l'oportunitat i segur que a veure si arribarà.
Com veus l'equip ara? Ara que aquestes dues setmanes m'imagino que han donat una mica de tranquil·litat a tots plegats. Els resultats al final ajuden per moltes coses i una d'aquestes és aportar aquest punt de calma, no?
Sí, sí, bueno, guanyar sempre va bé i crec que és l'objectiu que tenim cada setmana, però l'equip sempre ha treballat a la mateixa línia i cada setmana estàvem tranquils, sempre amb la necessitat de voler guanyar, però ara ja sí que és un punt més de tranquil·litat.
S'ha donat un cop damunt la taula? Ho dic perquè guanyar el camp del Barça mai no és fàcil, fer-ho com ho va fer l'equip encara és més complicat. Guanyar Intercity és un cop definitiu de dir, ara ja no és circumstància d'un dia, ara és que l'equip pot, està capacitat per fer-ho.
Sí, bueno, el cop de la taula el podem donar, però si aquesta setmana no sumem els 3 punts, pues no haurà servit de res. Si és com abans el míster ens ho ha dit, que aquesta setmana seria bastant important fer un 3-3 i llavors ja la setmana següent aquí a casa pues, tenim una bona oportunitat per seguir sumant.
Avui heu començat a entrenar l'equip, primera sessió després d'aquests dos dies, entre cometes, de descans per la victòria del cap de setmana. Pensant en la Nucía, no sé, ja ha parlat el míster, però us ha començat a presentar el que us trobareu allà diumenge o encara és d'hora per parlar una miqueta d'aquest rival, d'aquest conjunt alacantí?
Bueno, al ser la primera sessió no gaire, però és un bon equip que fa les coses molt bé i sí que està allà baix, però per temes, per circumstàncies que ha tingut en el joc, però bueno, segur que té més capacitat d'allà on està.
Te toca estar en aquest contracte. Hem vist molta broma per aquí, els companys que van passant, els que t'han saludat abans, els que t'han saludat ara per confirmar. Ja sí, signat. Això es paga d'alguna manera en el vestidor o no? Quan un renova hem de complir alguna promesa, entre cometes, o algun costum que hi hagi dins del grup o no?
Bueno, sí, m'apreten perquè porti alguna cosa. Ja m'ho van fer pel debut i bueno, jo crec que sí que tocarà.
Ara toca pensar a veure què portes i quan ho portes.
Sí, sí, sí.
Per cert, acabo amb això. No sé, Adri, si tens alguna pregunta per fer-li al Jaume directament, li podem traslladar, però abans que li preguntis, vaig jo amb una última. Deia David Estals l'altre dia, i vam fer la broma al sortir, que has de deixar de ser tan bon nen, que has de començar a tenir més mala llet. Ens apliquem el conte o això costa una mica?
Bueno, jo crec que bé, amb la meva personalitat, jo sempre sóc una persona que vull el millor pels que m'envolten i crec que sóc així, però sí que tenen raó que haig de ser una mica més dolent.
Doncs una mica més dolent. Adri, digues.
No, bàsicament, quin rol creu que ha de tenir en el que queda de temporada, no? Perquè al final va ser aquesta sorpresa agradable que dèiem de la primera jornada, després la lesió, ha tornat a tenir protagonisme, per exemple, l'altre dia al camp del Johan Cruyff contra el Barça Atlètic, i en el que queda de Lliga, quin creu, veient companys, veient dinàmiques que ja porta d'un parell de mesos de competició amb el primer equip, que li espera en el que queda de temporada?
Sí, pregunta l'Adri més o menys en el que queda temporada i ara un cop confirmada aquesta renovació, quin ha de ser el rol que creus que ha de tenir el Jaume Pinyol dins de l'equip? Perquè ja t'hem vist jugar, evidentment, però quin ha de ser el paper que esperes que puguis tenir?
Bueno, jo seguiré treballant sempre i entrenant al màxim per poder jugar els màxims minuts possibles i aquí el rol l'ha de decidir el cos tècnic.
Doncs res, l'escamot de Cardedeu marxa d'aquí una estona, avui de tota manera amb celebració amb el víbora del tenis taula, encara que van separats, o sigui, veniu del mateix poble però veniu per separat, no? Cadascú amb el seu cotxe o a vegades veniu junts?
Bueno, venim junts quan no estudia i per la tarda intentem venir junts quan ens va bé i avui sí que hem vingut junts però tornarem separats.
Tornarem separats, que com diem ha vingut el representant del Jaume, ha vingut la seva mare també per un dia important com és aquesta renovació, dues temporades ens deia, ja li hem dit que es fa curt, Adri, que amb els canvis que potser té el club potser fem curt, però bé, ja sempre serem a temps d'acabar d'ampliar aquestes històries. Jaume, felicitats, una vegada més, ja celebrar-ho com toca.
Moltes gràcies.
Doncs amb el Jaume Pinyol, evidentment, una de les joves cares, promeses i realitat, en aquest cas del Centre d'Esports Sabadell, el dia de la seva renovació. Ho vam fer amb Marc Vargas i, evidentment, avui tocava fer-ho també amb el Jaume. S'ha fet esperar una mica més, però simplement això, que ningú no s'espanti. Era un tema, com ell mateix ha acabat de confirmar, Adri, de calendari, les obligacions, sobretot, del seu representant, que volia ser-hi present, doncs han fet que en lloc d'haver-ho signat fa dues setmanes s'hagi hagut de posposar doncs, fins avui dimarts.
Doncs tot sigui això. En el seu dia van coincidir, per cert, el futbol base en els primers anys formatius tant d'Altimira com de Jaume Pinyol al Cardedeu, a l'equip del poble, i ara els dos en el futbol semiprofessional, podríem dir, a la primera federació, i els dos destacant com a joves promeses al Centre d'Esport Sabadell. Anem a parlar, va, de més joves promeses, anem a parlar de futur, però no en aquest cas en clau esportiva, amb algun jugador en concret, sinó en clau sobretot institucional, i aquest cognom que des d'ahir a la nit sona i amb força i de quina manera per la ciutat, com és el cognom italià dels Pozzo. Per si algú ha anat perdut, propietaris de l'Udinese italià, entre d'altres, ells, de fet, la família és originària d'Udine, de la ciutat italiana, també del Watford anglès, estarien, a més, a prop d'incorporar-se ara dins de tot el seu organigrama al Centre d'Esports, segons publicava ahir a la nit el diari Esport, i ha pogut confirmar Ràdio Sabadell. Des d'ahir a la nit també, el grup italià se sumaria així al conjunt arlequinat amb la intenció de fer del Sabadell una de les seves plataformes, això sí, recordem que fent com a pont, podríem dir, entre el conjunt arlequinat i un inversor nord-americà interessat en formar part d'aquest projecte del CES28. Ara parlem de l'única resposta institucional que hi ha hagut fins ara i que n'hi haurà, la d'Esteve Calzada a través de Twitter. Ara parlem de què suposa tot això, però així d'entrada, Sergi, ni que sigui per acabar d'ubicar-nos en quin punt es troba tot això i el mes de novembre, el més clau, no?
Sí, bé, ens hem d'aferrar gairebé al comunicat, com tu mateix dius, perquè des del club ens han deixat clar que no es parlarà, que no són amics de parlar de rumorologia, que de moment no hi ha cap operació tancada amb aquest grup inversor nord-americà i de retruc tampoc amb el Pozzo, i que per tant és una de les possibilitats que tenen damunt la taula, segurament, aquí hi afegeixo jo, molt avançada, bastant avançada respecte d'altres que han pogut tenir, però que com no és res en ferm i que no és res segur, doncs el club de moment descarta parlar-ne més enllà de, insistim, Adri, això que estaves comentant, aquest comunicat que avui al matí a través de les xarxes socials publicava el propi president Esteve Calzada, posant una miqueta en situació, deixant clar que quan es pugui parlar ho tornaran a fer amb la transparència d'ella, el comunicat que ho ha fet des de la seva arribada al capdavant del club el propi Esteve Calzada i la seva agent, i sobretot doncs, parlant i volem deixar molt clar un aspecte que potser en la notícia inicial dels companys del diari Esport es parlava d'una suposada mala situació econòmica del Sabadell, i aquí sí que Esteve Calzada ha volgut deixar clar que era l'única cosa que desmentia. La resta, doncs, no entrava a valorar-la, però tampoc no ha dit ni sí ni no, ni és ni bèstia. En el cas de la situació econòmica, com s'ha dit en més d'una ocasió, ha volgut insistir, deixar molt clar una vegada més que la situació ara mateix és d'un club ordenat, un club sanejat pràcticament en la seva totalitat, i que per tant això, aquest possible grup inversor que podria entrar a formar part de l'estructura del Sabadell, ja veurem en quina dimensió, no tenia res a veure amb una necessitat d'ofegament que no ens oblidem. Els que tinguin més memòria no cal que els hi recordem, els que potser són una mica més nouvinguts potser no tenen temps present, però no cal remuntar-se molt enllà en el temps pretèrit per trobar una situació on el Sabadell ja estava doncs, amb l'aigua al coll, econòmica i esportivament parlant.
Per acabar de posar tot en el seu ordre, aquest comunicat al qual fèiem referència d'Esteve Calzada diu així exactament: hola, arlequinades i arlequinats, els que esteu preguntant sobre les notícies que han sortit en premsa sobre el futur del club, dir-vos que ja vam explicar obertament el pla CES28 que contemplava la recerca de nous inversors per aconseguir seguir fent créixer el club per consolidar-lo de forma definitiva al futbol professional. Des d'aquest anunci hem estat parlant amb molts grups que s'han interessat, i quan hi hagi alguna cosa que explicar, ho farem obertament com sempre ho hem fet. Aprofito per recordar, al contrari del que es diuen aquestes notícies, que el club està sanejat i que no té urgències econòmiques. No farem més comentaris sobre aquestes publicacions i seguirem gestionant aquest club que tant estimem amb màxim esforç i responsabilitat i amb total control a les xarxes socials del president d'Esteve Calzada. El més noticiable, segurament per potser falta de background o de recordar el que era la idea inicial de tot plegat, que ve de finals del mes de juny, Sergi, és aquesta vinculació entre les notícies que van aparèixer ahir al voltant del possible aterratge dels Pozzo i d'un inversor nord-americà dels Estats Units que vindria en els propers mesos / setmanes a apuntalar el Sabadell, amb aquesta idea que ja es va anunciar en el seu moment, a l'estiu, en el moment en el qual es va explicar d'una banda que el projecte era de mínims per aquesta campanya, la qual cosa no volia dir, Sergi, que no se seguís amb la recerca en paral·lel d'inversors, perquè a la llarga la idea fins i tot ens va sorprendre en aquell moment, perquè es va parlar obertament de primera divisió directament.
Sí, per això jo crec que d'aquí la sortida avui d'Esteve Calzada a través de les xarxes socials de deixar clar que no és més que el guió ja previst, o com a mínim el guió que havien intuït o que havien imaginat en el seu moment, que és precisament això que estàs comentant, no? El fet de trobar més companys de viatge, no de sortir del vaixell, sinó directament de buscar gent, buscar inversors que volguessin sumar-se a aquest projecte del Centre d'Esport Sabadell, com dius, amb l'objectiu no només d'anar sobrevivint a la primera federació, sinó d'intentar de nou fer aquest salt al futbol professional. L'última experiència ens va durar només una temporada, amb la intenció, clarament, perquè així s'ha repetit en més d'una ocasió, de consolidar el club, com a mínim, allò que es diu a la segona divisió A, és a dir, a la segona categoria, però ja dins del futbol professional, sense defugir d'un possible intent, encara que ara pugui sonar paraules molt grosses, de donar el salt a la màxima categoria a mig termini, com a mínim. Però això, per un costat, que no havia de sorprendre ningú que ara es parli d'inversors que vulguin entrar en el club, i sobretot de mantenir aquesta tranquil·litat en el missatge, aquesta calma en el missatge, de dir, bé, quan toqui, quan es pugui, ja ho explicarem, ja ho verbalitzarem, ja ho posarem damunt la taula. D'aquí, intuïm que va per aquí una mica la història, Adri, que avui, doncs, insistim, s'hagi deixat molt clar des de gairebé primera hora del matí, i tot i que ara que ens trobem aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, hem pogut veure, entre d'altres, el propi director general del club, el Bruno Vall, hem intentat fer la jugada mestra aquella de ni que sigui un minut, i molt, molt amablement, ja ho pots imaginar, i no va amb cap mena d'ironia, ha declinat de nou el fet de fer cap mena de declaració, remetent-se, doncs, en aquest cas, al comunicat del propi president.
Que bé que ens hauria vingut tenia el Jordi Sitjà, avui aquí a la redacció, en el seu dia fa un anyet, estudiant en pràctiques de Ràdio Sabadell, i que tenia un timbre de veu i uns orígens lleidatans bastant similars a l'Esteve Calzada per posar-hi veu ara aquest comunicat. Sergi, per rematar totes aquestes informacions, l'article de l'Esport parlava del mes de novembre, però parlava sobretot de l'espera dels resultats d'una auditoria per acabar de confirmar aquesta entrada de capital per part d'un inversor nord-americà. Per tant, suposo que aquestes qüestions, al final, per molt que se'n parli, i se'n parla molt de si transparència o no transparència, fins que no està al sac i ben lligat, aquest tipus d'acords privats no es poden airejar abans d'hora, però el mateix article, la primera informació del diari Esport, ja parlava d'aquesta auditoria que s'estaria fent.
Sí, al final, i ho dic des de la vessant de periodista, que ens agrada, o parlo en primera persona, m'agrada tenir informació ràpida i de primera mà, no? Clar, quan surt el concepte confidencialitat ja et tira per terra qualsevol història, però, a veure, jo no sé tu, jo no m'he vist mai en una operació d'aquestes dimensions, el més proper és una hipoteca.
Sí, per això tant,
no sé en aquests casos, però evidentment quan es parla d'operacions d'aquesta envergadura, d'aquesta dimensió, ja dones per fet que ha d'haver-hi moltes clàusules, sobretot d'això, no? De no desvetllar abans d'hora molts temes, mal que ens pesi, i ho dic en primera persona una altra vegada, i mirar de ser el més discret possible. I el tema de l'auditoria o de la due diligence, com estem acostumats a sentir-ne últimament, crec que forma part d'una operació d'aquestes dimensions. Al final, si aquesta gent, aquest grup inversor americà, ha d'entrar en petita, mitjana o gran escala dins del centre d'esport Sabadell, en qualsevol dels casos estem parlant de milions d'euros, per tant, a partir d'aquesta xifra, jo a partir del primer milió ja em perdo, doncs a partir de milions d'euros estem parlant de que evidentment has de tenir-ho tot molt lligat i ben acordat i ben tancat perquè no hi hagi cap mena de problemes. Bé, també no ens haurem de remuntar molt lluny per operacions en el qual el Sabadell, després de l'obrir algun calaix, s'ha trobat alguna sorpresa, doncs m'imagino que en aquest cas els nord-americans, o qui fos, no tenen moltes ganes de trobar-se sorpreses desagradables, que ara com ara hem d'intuir, i estem gairebé segurs que és així, no les han de trobar.
Doncs no les han de trobar. Veient i jutjant els números presentats en les últimes campanyes, en els últims exercicis per part dels actuals gestors del Centre d'Esport Sabadell, per cert, ja per comentar-ho, evidentment el tema de la hipoteca, subscric tot el que has dit, Sergi, i gairebé col·lapso jo només amb una hipoteca d'un pis. Imagina't haver de trobar-me amb un escenari com aquest que comentes. El cognom dels Pozzo és de sobres conegut, per tant, ni que sigui per donar-li una mica de background de qui són, d'on venen, etcètera, ja que se'ls ha vinculat en les últimes hores amb el centre d'esports. Estem parlant de Gianpaolo, que és el pare, i Gino Pozzo, que és el fill. En el cas del Gino, amb més de 20 anys de residència a Barcelona, perquè té família, en aquest cas la seva dona és catalana i ha viscut a Barcelona durant dues dècades. I estem parlant de, per exemple, en el cas del pare, el president que més anys porta al capdavant d'un club italià, com és l'Udinese, l'equip de la seva ciutat. Són d'Udine, del nord, però és que al final, si gratem una mica més, doncs hi ha molts jugadors de la categoria i de categories fins i tot inferiors, normalment sud-americans, joves talents, que els fitxa el Watford, que és una altra de les seves matrius, i que els cedeix, per exemple, noms de Fobi, de Jürgen Elitim, que ara està a segona divisió, al Racing de Santander, Juan Camilo Becerra, que en el seu dia fins i tot va arribar a estar interessat al Sabadell en ell, joves promeses que tenen en diferents, no sé si dir-li subseus o equips que tenen satèl·lits en la seva estructura, i per tant els Pozzo es caracteritzen per fer precisament això, no? Aquests moviments en el seu dia, per exemple, entre Udinese, Watford, Granada, Valladolid, Cádiz, o sigui que són gent que ja coneixen i que ja han tastat el futbol espanyol.
Doncs aquí queda explicat. Jo, a mi, dels pocs dubtes o dels molts dubtes que podem tenir a hores d'ara encara, vull veure en què es transforma o en què correspon aquest lligam dels Pozzo amb aquest grup nord-americà, no? Que vindria a ser una mica la clau de tot pla, però insistim, de moment toca aquesta calma, toca aquesta esperar aquest temps d'espera tots plegats per acabar de desbrinar o d'aclarir molts dels interrogants que queden. I dies tindrem, que diria aquell, per acabar-ho de rodonir tot plegat.
Per cert, radiosabadell.fm, allà trobareu una fotografia del mes de juliol del 2017 amb Esteve Calzada i amb Gino Pozzo fent una xerrada que es deia Les operacions en el sector del futbol, organitzada per ACG Barcelona. Per tant, juntament amb Josep Maria Minguella van ser els tres ponents d'una xerrada de futbol d'ara fa gairebé 6 anys. O sigui, l'estiu del 2017, Pozzo i Calzada van coincidir. Per rematar aquest tema, Sergi, fins a on tinguis informació, suposo que la gran pregunta que es fa tothom ara mateix quan diu, ostres, un nord-americà que ha d'entrar al Sabadell amb calés, amb els Pozzo com a persones que poden estar en aquestes negociacions. Això implica que els actuals gestors marxen, no marxen, no se sap encara. Insisteixo, fins a on tinguem informació en aquest sentit, és segurament la gran incògnita, el gran dubte que l'aficionat de peu de graderia es farà ara mateix, no?
Sí, és el gran dubte. Què passa amb la gestió actual del club en cas de que es produeixi aquesta operació finalment? No puc aclarir molt més, la veritat. Ja m'agradaria poder dir alguna cosa més concreta, però jo crec que forma part, bé, segur que forma part d'aquest acord del qual estàvem parlant, i que fins que no s'acabi de desgranar tot una miqueta més no veurem en què consisteix un pas, en què consisteix el segon, i d'aquí el tercer i el quart que es puguin anar produint. I forma part d'això, part del misteri, per dir-ho així, saber què passa també amb la gestió després en el dia a dia del club. Sí que hem sentit, si serveix de pista alguna vegada, que Esteve Calzada no ha defugit mai, fins i tot quan va presentar el pla CES28, d'obrir les dues portes, no? De dir, si cal que em quedi, ens quedem molt il·lusionats, si algú ve i considera que no hem de seguir, no serem un problema a l'hora d'estar aquí al Centre d'Esports Sabadell. Per tant, tot obert a que, si primer es produeixi l'operació, sapiguem en què consisteix, en quina dimensió i de quins tants percents estem parlant. I a partir d'aquí, bé, una cosa pot aclarir l'altra. Si no l'acaba d'aclarir, quina és la decisió que prenen, si és que ho són així, els nous propietaris del club, amb la gestió actual de l'entitat.
Doncs el que dèiem en començar, que abans de les valoracions, primer la informació, i ara mateix està en un terreny privat de negociació que encara no està resolta, per tant, caldrà que hi hagi aquest acord així d'entrada i després interpretar què implica cadascun dels passos que poden estar cuinant-se a hores d'ara. Simplement per rematar-ho, Sergi, no sé què em diguis al contrari, que hi hagi alguna altra cosa, per tornar una altra vegada al present esportiu. Avui vèiem a Alberto i a Dan Gurdiel, els dos pendents de proves mèdiques al gimnàs, per tant, evidentment, com dèiem ahir, el més probable és que totes no viatgin a terres alacantines aquest cap de setmana. A Vargas, a Joanet i a Morgado, només a l'inici de l'entrenament, amb la resta del grup, després han treballat al marge avui.
Sí. En el cas de Dan Gurdiel l'hem vist marxar, avui s'ha sotmetit a proves, Alberto l'hem vist sortir també i també està pendent d'aquestes proves mèdiques i del resultat de la base d'aquestes molèsties que els van obligar a ser substituïts en l'últim partit. Vargas, com dius, i Joanet, doncs han fet una part de l'entrenament, l'altra no. Justet, no descartats, però justet a dia d'avui, encara que som a dimarts i encara queden dies de treball, recordem que l'equip fins dissabte no torna a viatjar cap a la Nucia, doncs justet ho veig perquè puguin ser segur titulars, veurem si o no a la convocatòria. I per la resta, res, que Morgado ens deien que estan més per precaució, per sobrecàrrega de principi de setmana, que no perquè patís cap mena de problema físic real, sinó simplement la sobrecàrrega en aquest cas. Poca cosa més pel que fa a l'entrenament de l'equip, que demà torna, en aquest cas a l'Olímpia, canvien de l'escenari, avui ho han fet a Sant Oleguer, demà la sessió de dimecres serà a l'Olímpia.
I després parlarà Pau Víctor en roda de premsa.
I després Pau Víctor, que l'hem vist passar per aquí també i ens feia la senyal. Per cert, una cosa molt ràpida abans d'acabar, que si no me la faré a sobre. Alguns que volen que es parli molt del Sabadell diuen que potser que se'n parla massa, i un d'ells és el Sergi Branzuela, que diu, a veure, a més, literalment, Adrián Arroyo, a veure quan parles de l'Aristoi amateur. Doncs jo queda el missatge fet, i aquí queda, en aquest cas, palès que l'he llançat en antena.
Doncs que no sigui perquè en Júnior, en Sergi Branzuela, jugui a l'Aristoi, però vaja, ho tindrem en consideració. Gràcies, Sergi, fins ara!
Apa, una abraçada!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Em sap greu pel Júnior, parlarem de futbol territorial. Avui no teníem previst parlar de l'Aristoi, però sí de Primera Catalana amb el Sabadell B, que s'ha dit els primers dos punts de la temporada. El Llefià va esgarrapar un empat d'Olímpia, en part gràcies al seu gol als 17 segons de partit, a la primera jugada i després a l'expulsió de Nacho Bonet al minut 44. Un gol tan matiner era evitable? Doncs respon l'entrenador, Jordi López.
Va ser el segon 17, diria que va ser. Sí, la seva sacada d'enrere. Estàvem ja avisats de que ells tenien un joc molt directe, que teníem molt clar que ells buscaven pilota llarga de cara al seu punt, que és un jugador molt corpulent, que sap jugar aquest tipus de pilotes, i és cert que sí, podríem... Per mi, el fàcil seria dir que hem entrat malament al partit, despistats... Bueno, jo crec que es va juntar una miqueta... Doncs que no ho vam estar nosaltres excel·lents en aquesta jugada, que ahir se'ls va posar tota cara i van fer tres accions tècniques brillants i ficant el gol per l'escaire i se'ls va posar tota cara en aquesta jugada.
Doncs el mèrit de la unificació Llefià en aquesta primera jugada de partit que va suposar el 0-1 a Olímpia. Tot i això, el filial Arlequinat va refer-se ràpid al gol i Pere Belmonte, al 17, va fer el que seria al final el definitiu 1-1. A la segona part, sobretot al tram final, va passar de tot, però a la primera el domini va ser un cop més Arlequinat.
És la lectura positiva que podríem fer, no? Que malgrat encaixar molt ràpid, l'equip es va refer, vam fer una primera part molt completa contra un rival que ens ho va posar complicat, vam poder empatar relativament ràpid i va ser un monòleg fins a l'expulsió. Jo crec que vam tenir moltes arribades, moltes aproximacions, dos, tres ocasions molt clares que ens podíem haver posat per davant i és cert que a partir de l'expulsió doncs es condiciona molt, no?
Diumenge a les 5, el segon equip del Centre d'Esports visita un Balaguer que és tercer per la cua. Els de Jordi López segueixen líders, però ara empatats a 10 punts amb l'Atlètic Lleida. I a Segona Catalana, el Ragús és similar tant pel Tibidabo com pel Can Rull, Rómulo Tronchoni. Els primers, en superioritat numèrica, van empatar al 89, però el Montcada va fer l'1-2 definitiu al 95, a Torreromeu. En el cas dels arlequinats, empataven sense gols a Ripollet, però van encaixar al 90. Avui la cosa va de porters. Guille Moner i Lluri Granado, porters del Tibidabo i del Can Rull, expliquen així el mal regust pel desenllaç final.
Siempre es importante sumar tres en casa, y más en el partido que era segundo contra tercero, nuestra afición, nuestra gente, pues sí que te queda ese mal de sabor. Pero bueno, sabemos que esto es muy largo, es la primera derrota que consigue cosecha el equipo, y bueno, el equipo está muy metido y seremos capaces de, como decimos en el grupo, vamos a dar guerras hasta el final. Estamos muy unidos y creo que este Tibidabo va a hacerse notar este año.
Partido muy igualado, tuvimos sí, bastantes oportunidades para poder adelantarnos, ¿no? Pero mira, al final es lo que pasa, ¿no? Que vas perdonando y mira, al final ellos con un rechace pues te meten el gol y para casa, ¿no? Y al final es eso, que te lo meten en el 90 que ya no te da margen a reaccionar tampoco.
Guille Muné i Lluri Granado, els titulars a la porteria del Tibidabo Torromeu i del Can Rull, Rómulo Tronchoni, respectivament. En el cas del Can Rull, a més, el gol ripolletenc el va fer un exarlequinat, com és Marçal Lladó, ex del Sabadell B. Pel que fa al Tibidabo, és, com escoltàveu, la primera derrota de tota la temporada pels de Toni i Sallés, que segueixen, això sí, tercers d'aquest subgrup 4B. El Sabadell Nord descansava aquesta última jornada, ara li tocarà al Can Rull, Rómulo Tronchoni. El menú d'aquest cap de setmana, dissabte a les 5 a Can Uriac, Sabadell Nord, San Juan Atlético de Moncada, és a dir, un dels equips de la part alta de la classificació visitant la zona nord de la ciutat, l'endemà diumenge a 1:15, Olímpic en Fatjó, Tibidabo.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Traient fum, acaba d'arribar aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell el Sergi Part des de la pista coberta d'atletisme de Catalunya, Sant Oleguer, que ja es troba en el tram final de la seva recuperació per estar a punt per l'inici de la temporada d'hivern, per la temporada indoor. Sergi Part, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Avui hi ha hagut visita institucional a les instal·lacions per comprovar l'estat de les obres i, per fi, aquesta pista coberta tornarà, ara sí, ja aparcada. Tot el tema de la pandèmia i els usos que se n'han derivat en aquesta instal·lació a partir de la Covid, en plena normalitat pel que fa a l'activitat atlètica.
Sí, recordem que pel coronavirus, doncs, aquesta pista coberta de Catalunya es va convertir en un hospital temporal. Finalment no se'n va fer ús perquè no va caldre, però després sí que va servir com a vacunòdrom, com a punt massiu de vacunació. I l'any passat, després ja a correcuita, es va instal·lar aquest tartan desmuntable que s'havia posat al Palau Sant Jordi en el seu moment, de forma provisional, per poder celebrar aquí a Sabadell la temporada, com així va ser finalment. Ja estava previst, Adri, que de cara a aquest any es pogués posar el material normal i, a més, reaprofitar les peces desmuntades en el seu moment aquí a la pista coberta. I així ha estat. I com deies avui, visita institucional de totes les parts implicades en aquestes obres. El cost total dels treballs, 550.000 euros avançats per l'Ajuntament. Després quedarà pendent de cobrament de la resta de les parts implicades. Marta Farrés, alcaldessa, Adri, ha significat en la recuperació de la pista la superació de la pandèmia.
Avui, deixin-m'ho dir, tenim una mostra física d'aquesta superació de la pandèmia. Per tant, durant amb la Covid, com els deia, doncs vam haver d'hipotecar aquesta instal·lació. Tornem a la normalitat i la millor manera de demostrar aquest retornament a la normalitat és precisament posant aquesta pista coberta d'atletisme un altre cop a disposició de l'esport, al servei de l'atletisme de la ciutat, de Catalunya, d'Espanya i d'Europa.
Desgranem les xifres, Adri, d'aquests 550.000 euros d'aquestes obres. 200.000 els aporta l'Ajuntament, 150.000 la Diputació de Barcelona, 100.000 la Generalitat i 100.000 més el Consejo Superior de Deportes. Han vingut Javier Silva de la Diputació, Anna Caula, la secretària general de l'Esport en nom de la Generalitat, i per part del CSD, el seu president, el José Manuel Franco.
Aunque he tardado un poco, es un honor, de verdad, visitar Sabadell y comprobar el estado de ejecución de estas maravillosas obras, obras de mejora de una pista que va a ser referencia, sin duda, no solo en el ámbito de Sabadell, por supuesto, catalán, español y también Europa. Y esto, además, viene a demostrar lo importante que es la colaboración institucional. Hoy estamos aquí representados, el Gobierno de España, Generalitat, Diputación de Barcelona y Ayuntamiento de Sabadell. Y estamos todos expresando nuestra unidad para que la renovación de esta pista sea una realidad.
Representació, per tant, Adri, avui de rellevància en aquesta pista coberta. La majoria d'aquests 550.000 euros, concretament 455.000, són per tota aquesta restitució de la pista i la resta servirà per renovar el material.
Tot el ferro, sí senyor, amb la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, amb el Consejo Superior de Deportes, amb l'Ajuntament, etc, etc. I cordialitat i bones paraules entre les autoritats en aquesta visita d'obres que s'ha dut a terme fa res menys de dues hores, passades les 12 del migdia, a la pista coberta d'atletisme de Catalunya. En clau més esportiva, Parc, també satisfacció per viure com es recupera la normalitat, és a dir, campionats de Catalunya, controls, proves de màxim nivell aquí a Sabadell pel que fa a la temporada indoor.
Sí, recordem això, que l'any passat ja es va poder celebrar més o menys amb normalitat amb aquesta pista provisional, però ara des de la part més purament esportiva, veure que la pista recupera la plena normalitat amb el material habitual, doncs evidentment molta satisfacció. Hem tingut en aquest acte el vicepresident de la JAS, el Jordi Molins, o també a la Mercè Rosic, l'ara presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, una Rosic que ha confirmat la data del míting internacional, tradicional ja aquí a la ciutat de Sabadell, i també espera que la ciutat pugui acollir aviat un campionat estatal.
El que sí que podem confirmar és que farem un míting de ciutat de Sabadell o un míting de Catalunya el dia 28 de gener, això ja és una data tancada, i ja ha demanat dins el calendari de les competicions nacionals un campionat d'Espanya a pista coberta. Tenim demanat una data, o sigui, saber una edat, ja sabeu que hi ha sub-18, sub-16, sub-20, sub-23 o l'absolut. En principi hem demanat el sub-20, però encara no sabem la confirmació perquè hem d'esperar quantes altres seus espanyoles demanen el campionat per poder doncs, donar-nos.
I atenció, Adri, perquè Rosic també ha assegurat que han iniciat converses perquè de cara al 2024, a tot estira 2025, aquesta pista coberta, ara que ja recupera la plena normalitat, albergui un campionat de més envergadura, com podria ser, per exemple, un d'àmbit europeu.
Doncs estarem atents a quines competicions acull, al final, la pista coberta d'atletisme de Catalunya, on hem vist ja, entre altres històries, doncs algun campionat d'Espanya absolut anys enrere i, per tant, pendents d'aquest míting que tindrem el 28 de gener, d'aquest campionat d'Espanya demanat de categoria sub-20 i del que pugui caure d'ara endavant un cop ja està del tot restablerta la pista i totes les instal·lacions. Sergi Parc, gràcies, fins ara.
A tu, Adri, fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Tres minuts i mig per sobre de tres quarts de dues en directe a l'Hotel Suís d'aquest dia 25 d'octubre. En handbol, els dos sèniors de l'Oar Gràcia continuen rendint a bon nivell a casa, al carrer Boccaccio, i tots dos han recuperat el somriure després de les ensopegades de les últimes setmanes. Principalment el masculí, que en una dinàmica radicalment oposada a la de quan juguen fora de casa, no han cedit ni un sol punt com a local. Després de derrotar 37-29 al Sarrià a l'última jornada, els de Cesc Borrell han calcat el balanç de les 6 primeres jornades de la temporada passada, és a dir, 3 victòries a casa i 3 derrotes lluny de Sabadell. Lluís Marrugat, autor de 5 gols el passat dissabte, recorda que ni el canvi de superfície a la pista ha afectat un bri al rendiment de l'equip.
Sobre la superfície, al principi vam començar ai, però molt bé, molt contents del parquet. I com dius, pues sí, seguim a casa tenint les mateixes sensacions que l'any passat, cosa que ens costa més trobar fora. Però bueno, en això estem.
Fins a 11 jugadors de l'OAR van veure porteria en aquesta última jornada. Enfront hi havia un equip que, tot i jugar a plata l'any passat, no se l'espera, a priori, que estigui en la lluita per l'ascens. Sense treure-li mèrit, aquest triomf verd i blanc, Marrugat té clar que aquests dos punts no es podien escapar de casa.
Jo crec que aquest any els costarà tornar-se a adaptar a la categoria. Segurament també tema motivacional del grup, doncs baixar de plata a jugar nacional doncs et fa estar una mica menys, imagino, una mica menys engrescat. I també és veritat que el Sarrià és un equip que és molt fora a casa i perd una mica quan juga fora. I això, doncs, ho vam aprofitar, també.
El Gràcia és ara setè, amb 6 punts en aquesta primera nacional masculina i ha començat de la millor manera un tram de calendari menys exigent que l'inicial. I, a més, els equips de dalt també es comencen a deixar punts pel camí, com, per exemple, l'handbol Sant Cugat, butxí dels graciencs la setmana passada, o el fins ara líder Sant Joan d'Espí. I a la plata femenina, l'OAR també mira cap amunt i és quart gràcies al contundent triomf per 34-23 d'11 davant del cué del grup, el Castellón. Les de Carol Carmona es van aprofitar de la situació del rival per rescabalar-se de les ensopegades de les últimes dues setmanes. Mireia Pasqual va ser la màxima golejadora amb 6 dianes.
La veritat és que el necessitàvem perquè veníem d'una derrota que ens va fer bastant mal i al final, doncs, Castellón, sabíem que no seria fàcil i que ho hauríem de lluitar igualment i que al final, doncs, això també ens aniria bé per tornar a confiar o seguir confiant molt en nosaltres i ser conscients que realment nosaltres podíem ser.
Si dèiem que en el cas dels homes 11 jugadors van marcar almenys un gol per l'equip graciencc, les dones van superar aquest registre. 13 integrants de la plantilla van veure porteria contra les castellorenques. El pròxim compromís de l'OAR femení serà a la pista del líder intractable, el Mislata, però d'aquí a 15 dies, ja que aquest cap de setmana no hi ha competició a plata. Arribats a la primera aturada de la Lliga, és moment de fer balanç al carrer Boccaccio. Després de 6 jornades, les de Carol Carmona han guanyat 4 partits, n'han empatat un i també n'han perdut un. Per Pasqual, un bagatge positiu, tenint en compte que mig equip és nou.
Al final és una cosa de constància i que al principi doncs, vam ser moltes incorporacions i que al final tot s'havia treballat i sabíem que era una lliga molt igualada entre tothom, vagis primer o vagis últim, i que pot passar moltes coses durant la lliga. Potser sí que alguna derrota doncs, no ens l'hauríem esperat amb els sentiments que vam sortir d'aquell partit, però que al final doncs, ho hem superat totes juntes i la qüestió és tirar endavant, no?
Insistim, no hi ha jornada a la plata femenina aquest cap de setmana, però sí a la primera nacional masculina i els homes de Cesc Borrell visitaran una pista maleïda pels interessos graciencs en els últims anys, com és la de l'handbol Banyoles.
Bomba.
Mestre Can, aquest tram final de l'Hotel Suís, hem parlat d'atletisme indoor, hem parlat d'handbol i ho fem ara de futbol sala. Dissabte va arribar la segona victòria de tota la temporada, la segona B, tant pel Club Natació Sabadell com per l'Escola Pia, com sabeu, els dos representants sabadellencs enguany en aquesta categoria de bronze del futbol sala estatal. Dos triomfs a més amb idèntic marcador, els primers a domicili, 2-6 a Ripollet per l'equip nedador, els Escolapis al carrer Garcilaso, 6-2 contra el Canet. En el cas del conjunt de Can Colapi, el gran protagonista de la tarda va ser un Arnau Graell, que va marcar un pòquer de gols, 3 a la segona part, però que també va acabar lesionat en la jugada del 5-2. Més enllà d'aquesta acció d'infortuni, Graell admet que necessitava una actuació com aquesta.
Jo sóc un tio que en certs moments necessito aquest encert. Sempre ha sigut un tio golejador i pues, en el moment que m'encallo pues, costa tornar en aquesta dinàmica. I portava molts partits sense marcar, ja com vaig dir abans del club. I, pues, sincerament, tampoc m'esperava marcar 4, però mira, em va servir per poder fer dedicatòries, també, i per poder sumar aquests 3 punts superimportants.
Com a curiositat, el partit es va haver d'aturar 6 minuts a la primera part perquè des del sector visitant va caure una cervesa a la pista al carrer Garcilaso. Graell reconeix que li va sorprendre la quantitat de públic que va portar el Canet, recordem, coprotagonista el cap de setmana anterior dels greus incidents al seu pavelló amb diferents integrants del Barceloneta.
Nosaltres vam estar una mica sorpresos perquè vam venir amb bombos i amb bastanta gent, vam venir potser unes 30 o 40 persones del Canet i ens va sorprendre més que res. Però jo els vaig veure molt bé. Al final, bueno, algun insult va rebre algú, però com a tots llocs. Però jo crec que va ser un partit molt disputat entre els dos equips. No va haver-hi cap follon més allà d'un insult o una paraula desagradable.
Els de Pedro Donoso agafen aire a la taula i són desens amb 7 punts, 2 punts i 2 posicions per sobre. Se situa un Natació Sabadell que es va retrobar amb el triomf coincidint amb la millor actuació de la temporada al pavelló Joan Creus de Ripollet. Com en el cas de la Pia, per cert, 4 de les 6 dianes van arribar a la segona part. Marc Hermosel, un dels golejadors del club, destaca l'efectivitat que va tenir aquest cop sí l'equip.
És una diferència bastant abultada, però jo crec que merecimos ganar contundentemente como lo hicimos. Porque, no sé, dominamos bastante el juego nosotros, o sea, se vio mucho en el partido. También sí que es verdad que nosotros llegamos 20 veces, creo, chutamos 9 a puerta y 6 de ellas van dentro.
El club segueix signant un bon inici de Lliga amb la victòria inclosa en el derbi sabadellenc contra la Pia. L'única taca segurament en l'expedient va ser la remuntada del cap de setmana anterior del Cerdanyola a casa. I a nivell classificatori penalitzen en certa manera els 3 punts, els 3 empats de les 3 primeres jornades. Hermosel considera que la puntuació que porten és justa.
En cuanto a puntos, bueno, yo creo que es justo. Podríamos tener más o podríamos tener menos. Al fin y al cabo, los empates se podrían haber decantado para cualquier lado. Entonces, pues bueno, creo que los 9 puntos es justo y el ambiente en el vestuario, pues eso, creemos que estamos bien, que estamos bien trabajados, que peleamos todos los partidos y muy bien, la verdad.
A la setena jornada, el club rebrà el Mataró buscant la primera victòria del curs al pavelló nord, mentre que la Pia visitarà el Pujolet de Manresa, una de les pistes clàssiques tradicionals d'aquesta segona B de futbol sala. Dijous hi entrarem a fons, però un conjunt al manresà ha entrenat aquesta temporada per un ex de tots dos, com és el castellarenc Borja Burgos.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I avui al programa el tanquem amb natació perquè dos representants del Club Natació Sabadell, Sergio De Celis i Manu Martos, van participar aquest cap de setmana amb la selecció espanyola a la primera aturada de la Copa del Món de Piscina Curta. Va ser a Alemanya, va ser a Berlín. Cap dels dos va assolir cap final, però sí que van estar a prop dels 8 millors a les seves proves predilectes. De Celis, plusmarquista nacional, es va quedar a mig segon del tall a les sèries dels 100 lliures i Martos
Santos va ser el 12è als 200 a esquena. La segona cita d'aquesta Copa del Món no serà tan a prop, no serà a Berlín, serà a Indianàpolis a partir del 3 de novembre. Per tant, estem parlant d'aquí a 10 dies mal comptats. Martos viatjarà als Estats Units mentre De Celis serà substituït per Carles Coll, qui, recordem, estudia a la Universitat de Virginia Tech. Per tant, un desplaçament molt més còmode per Coll que no pas el seu company de selecció. Si recordeu, ahir ja vam comentar, entre altres coses, el tema dels gols, de si la primera federació portava més gols o no de mitjana que la històrica, que la clàssica, que la segona B de tota la vida. Avui, un dia especialment mogut amb tots els moviments, amb totes les notícies i rumors que estan sorgint a partir d'aquestes negociacions al Centre d'Esport Sabadell. Hem aparcat el tema a demà, però la pregunta continua a l'aire i si voleu dir-hi la vostra, evidentment encantats. Demà, aquest informe numèric amb els gols que portem a la primera federació i sobretot comparat amb els que es feien a l'antiga segona B. Tindrem a Pau Vic en directe. S'ha destapat com a golejador les dues últimes jornades i l'escoltarem en roda de premsa demà després de l'entrenament del Centre d'Esports a Olímpia. I a més de tot això tindrem voleibol, tindrem tenis taula, rugbi o bàsquet, entre d'altres arguments. I si us heu perdut l'inici del programa d'avui, amb Jaume Pinyol i la seva renovació fins al 2024 en directe al de Cardedeu, aquí a Ràdio Sabadell, o sobretot aquestes negociacions amb els Pozzo i el possible inversor del Centre d'Esports provinent dels Estats Units, podeu recuperar aquest programa al podcast de l'emissora, radiosabadell.fm, o a les nostres xarxes socials, si no, també al nostre portal web, radiosabadell.fm, des d'ahir a la nit, amb tota l'última hora d'aquesta operació. Ara només em resta enviar-vos una abraçada des de l'altra banda del vidre, del Toni González. Us deixem en bones mans les notícies ara amb la Núria García. Avui ho farem sense rodolí. Que vagi bé, bon dimarts, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.